Amb què t'emociones? Ens endinsem al món del cinema i les sèries amb un home sense pietat, Héctor González.
Ja ens hem posat en sintonia, eh?
I li canvia la cara, l'Héctor, quan fa la seva sintonia.
M'encanta aquesta cançó.
Mira quina cara, mira quina cara fa.
És que tinc un glamour, això, que jo no tinc.
Però per què et vens tan malament? Tu tens molt de glamour, home.
No canvis nunca.
No canvis mai.
És veritat.
BFF, no?
És el lema del dia, no canvis mai.
El BFF no el fèieu servir?
Què és això?
Best Friends Forever.
No, ara
és molt millennial, em sembla.
Ara es diu la meva meja o el meu mejo. Les meves nebodes ho diuen, la meva meja. Meja, mejor amiga. Meja i meja.
No
ho sabíeu, eh? Us falta contacte amb la gent jove.
Sí, senyor, perquè no havia sentit això.
Després, així se m'entenc jo també.
Ara m'he sentit gran.
Sí, no són ni les cremes, ni... És contacte amb la gent jove, petitis. Vinga, va.
Bé, doncs, Héctor, comencem amb tu, que avui ens portes un tema... Interessant.
Sí, sí, com que sou els meus mejos, seria això?
Sí.
Pensàvem en el context, estem a plena Setmana Santa, doncs per què no parlar també de pel·lícules que siguin religioses o que tinguin algun motiu religiós, però no ens quedem només amb això, no parlem dels 10 manaments o de Ben-Hur o de les típiques que posen a la televisió aquests dies, sinó que vull comentar algunes pel·lícules que en el moment de la seva estrena doncs, van ser una miqueta polèmiques. De fet, he fet una selecció de 5 pel·lícules, una de terror, dues comèdies i dos drames. Imagino que les heu vist, però potser no sabeu tota la història que hi ha darrere o les polèmiques que es van engegar.
Sempre prenem coses amb tu.
Vinga, doncs anem-hi.
Existe una possibilitat de curació.
¿Tiene usted creencias religiosas?
No, tampoco las tiene su hija. No, ¿por qué?
¿Sabe lo que es un exorcismo?
Señor Matilde, el doctor tenía.
¿Qué está pasando?
Si podeu fluixar amb ja els crits, no? Que fa una miqueta
d'amunt. Jo, pell de gallina i tot.
Sí.
Estem parlant de L'Exorcista, de pel·lícula de 1973, de William Friedkin. Em digui a l'Isidre, això és la clàssica aquesta, del 73? Sí, però no sé si hi ha una variació en el doblatge. Però sí que és veritat que les veus se senten...
A mi m'ha semblat que eren diferents. Però és que L'Exorcista és de les meves pel·lícules favorites, eh?
Favorites?
Preferides que tinc, eh? L'Exorcista i de por també El Resplendor. Són les meves dues més...
Jo també. La mateixa, poder canviar L'Exorcista per La Matanza de Texas, que també m'agrada molt d'Anto Hopper, però sí que L'Resplendor és espectacular i L'Exorcista. Té fases, eh? Perquè sí que és una pel·lícula que poder, en quina època t'enganxi, si la tornes a veure ara, poder no fa tanta por, ja estàs més acostumat a aquest tipus de cinema, però l'any 73 que es va estrenar, bueno, va ser...
És una revolució,
va
no?
Va ser bestial. Mm-hmm. La pel·lícula és una adaptació de novel·la de William Peter Blatty, que és una novel·la on s'explica un exorcisme real que hi va haver a Washington el 1949. La pel·lícula adapta una miqueta aquesta història i parlen sobre Regan, una nena de 12 anys que pateix fenòmens paranormals, té molta força, s'aixeca, vomita, se li gira el cap, els pares no saben què li passa, la porten al metge, vale? Els metges diuen això no és normal, creiem que nosaltres no tenim la solució, o sigui que millor vés amb un sacerdot que et digui què té. El sacerdot li diu que està posseïda pel diable i doncs practicarà un exorcisme, no? Paraulotes, imatges molt impactants i el més bestial poder és que hi va haver un tràiler, abans del tràiler oficial que va sortir a la pel·lícula, que es va censurar. És un tràiler que es va estrenar en molt pocs cinemes i que la gent només veient el tràiler es marejava, havia de sortir a vomitar, va aixecar tanta polseguera que van dir no, això no es pot emetre, ho eliminem i directament la pel·lícula es va estrenar sense tràiler. És una de les poques pel·lícules que ha estat tapat, aquest tràiler.
Ostres, mira...
Hi ha hagut reedicions, hi ha hagut versions del director, però sincerament jo em quedo amb la clàssica, L'Exorcista de 1973, de William Friedkin. Pel·lícula polèmica, sí que no és molt religiosa d'aquest punt de l'exorcisme, del sacerdot, del
home,
dimoni.
Home, però sí que parlen de la fe.
Sí.
Un capellà li diu a l'altre, no?, que ha de tenir fe realment per... Vull dir que és
tant.
Molt important. Per la fe catòlica.
I tant.
La fe.
I tant. El que passa és que va aixecar polseguera, no va agradar gaire segons quines imatges dins dels col·lectius més religiosos. Anem amb la següent.
Pueblo de Jerusalén, Roma es vuestra amiga.
El siguiente, crucifixión.
Sí.
Bien, salga por esa puerta, líneas a la izquierda, una cruz por persona. El siguiente.
Esta cruz no es mía.
Tiéndete, que no tengo todo el día.
¿Sois del Frente Judaico Popular?
¿Frente Judaico Popular?
Somos del Frente Popular de Judea.
¿Puedo entrar en nuestro grupo?
El que quiera entrar en el FPJ.
Pijus Magnificus, Crucifixió, Llibertat... Frente Popular Judaico, Frente Popular de Judea, ja són paraules que s'utilitzen, no? Ja estan dins del nostre diccionari. Evidentment estem parlant de La vida de Brian, pel·lícula del 1979, d'en Terry Jones, un dels Monty Python, una paròdia bestial de la història de Jesucrist a través de Brian, un noi que també neix el mateix dia que Jesucrist i que per circumstàncies de la vida doncs va tenint una vida en paral·lel a la de Jesús. Molt i molt criticada aquesta pel·lícula, censurada per molts col·lectius religiosos, sobretot perquè l'acusaven de blasfema i de ser un sacrilegi.
No m'estranya que en el seu temps se li jutgés d'això, eh?
Sí, és una pel·lícula que té...
Una gran pel·lícula, però no m'estranya, perquè clar, és...
És una pel·lícula que té 40 anys ara, l'any que ve farà el 40 aniversari. Però sí que és cert que toca uns temes i d'una manera, d'una paròdia, amb un sarcasme que realment no s'havien vist mai en el cinema i en temes molt i molt delicats. Jo, sincerament, és una de les meves pel·lícules preferides de comèdia, una de les millors obres que ha fet els Monty Python, poder juntament amb Los Caballeros de la Mesa Quadrada, que també és divertidíssima. Mm-hmm. Sí. I, sincerament, no va agradar gaire, segons quins col·lectius, però sí que ha de dir que a nivell d'audiències ho va rebentar. És una pel·lícula amb un pressupost molt i molt baix, que, en canvi, a nivell de públic va tenir unes guanyances bestials. I encara ara és una pel·lícula que funciona molt bé, que la veus i que els gags no han passat gens de moda, tot i tenir aquests 40 anys quasi que, mm-hmm. que diem que té.
Ah, hermano bibliotecario, quizá nos permitáis examinar el trabajo de los dos desafortunados que han ido a reunirse con Dios de un modo tan triste.
Vuestra petición es poco usual.
Al igual que las circunstancias de sus muertes.
El hermano Adelmo se sentaba ahí.
Gracias.
Peliculón, estem dient per aquí, eh?
Estem tots d'acord, crec, eh?
Molt bona.
En Jordi l'ha identificat a mesura que avançava el tràiler, eh?
Pot ser que la crítica no la deixés tan bé, tampoc?
Sí.
Perquè jo he vist alguna crítica amb algunes, saps allò, les estrelles que posaven abans?
Sí.
No 5 estrelles, n'he vist 3, que em va sobtar, 3.
Diem
tres.
El títol, però que ningú l'ha dit encara.
Sí, El nombre de la rosa. Estem parlant del nombre de la rosa, del 86, de Jean-Jacques Annaud, adaptació de novel·la Umberto Eco. Poder també per lo gran que va ser la novel·la, aquest gran best-seller. L'adaptació al cine, sempre d'un gran best-seller costa, sempre és fàcil dir estar millor el llibre.
Sempre passa.
I en els crítics va passar això.
Sí
que és una pel·lícula que per això es reivindica amb el temps i que realment és una bona adaptació. O sigui que canvia coses de la novel·la, però és una bona adaptació. Per qui no conegui la història, és el segle XIV, Fray Guillermo i Azzo de Melk, arreu monja Francesca i el seu deixeble, visiten una abadia al nord d'Itàlia per investigar la mort d'un jove monja. La història és que al moment que comencen a investigar no paren d'haver-hi cada vegada més morts, o sigui, cada vegada més monjos van morint i no saben quins són els motius, per què està passant això. Mira, una de les crítiques que van treure els col·lectius religiosos van ser com no és un reflex real de la història catòlica, ataca aquesta institució, bueno, és una crítica forta a la religió, als religiosos, els escribes, en aquella època eren els que controlaven, diguéssim, l'accés a la cultura, els que filtraven aquest accés a la cultura. I clar, també...
Sí, aquella llibreria amb laberint, no?
Clar, aquella part final és espectacular. I també la Inquisició, que t'ensenyen també el brutals que eren a la Inquisició.
I el poder, no?, que tenien.
Clar, ensenyaven, sincerament, unes parts de l'Església que existeix i que a molta gent no li agrada que es mostri. Per això aquestes crítiques. Ara que has dit aquesta part de la llibreria és abans de lo millor de la pel·lícula, aquest laberint i com arriben al final. No ho expliquem perquè és desvetllar la història, tot i que és una pel·lícula.
S'ha de veure. A mi me la van fer veure a classe de filosofia.
Ah, sí?
A batxillerat.
Doncs sí, quina sort, molt bé.
Em van ensenyar aquesta i Matrix.
Dues bones pel·lícules.
Sí, clar.
No, és veritat. No, la vas veure, m'ha marcat molt el personatge en Sean Connery, en Christian, però sobretot m'ha marcat el personatge d'aquell monjo en Salvatore, si no recordo malament.
Ai, sí!
Que estava allà, que patia aquella disminució i tal, però
el Josafat, ve ser el Josafat.
Ser el Josafat, mira.
El Josafat.
Poses de nassos per després.
Sí.
Aquest personatge, és un actor molt conegut, que el quedaré fatal, veiem molt conegut i no recordo el nom, però és el protagonista de Hellboy, per exemple. És el que fa de dimoni a Hellboy. De les seves primeres pel·lícules, igual que, si no m'equivoco, el deixeble de Sean Connery és en Christian Slater,
sí senyor.
També dels primers papers que va fer. Va aixecar molta polseguera també aquesta pel·lícula, sobretot per lo de la Inquisició i per lo del control de la cultura. Molt recomanable, per això, eh? Obra mestra.
¿Para eso me has hecho venir aquí y perderme mis dibujos animados? Me has dicho que era importante.
Volvemos a casa. Cógelo y no me mires así o la gente creerá que acabamos de romper.
Dos ángeles caídos acaban de descubrir la forma de poder volver al cielo.
¡Buen trabajo!
Lo único que tienen que hacer es ir a Red Bank, Nueva Jersey. Solo hay un problema.
¿Qué eres? ¿Qué quieres de mí?
Evitar que un par de ángeles entren en la iglesia y nieguen así toda existencia.
Sona a tràiler de fa uns anys. No, no us sembla, aquestes veus o no? Sí, van, ara sí. Els tràilers no es fan.
Sí, però pot ser que aquesta música de fons també sonés a Matrix?
I tant!
Ah,
quina oïda, Jordi!
Si la sentia aquesta música, això és Matrix.
Sí,
i sabent que no era Matrix.
Aquesta pel·lícula, però no és Matrix, és Dogma, pel·lícula de 1999 de Kevin Smith. Si no l'heu vist, us la recomano molt. Pel·lícula molt divertida, molt esbojarrada, amb molta mala llet, com totes les pel·lícules de Kevin Smith. No, podeu sonar Clerks, o Mallrats, o Persiguiendo Amy, Red State... Sí. Bueno, n'ha fet moltes, Kevin Smith. Aquesta, però, centra molt en la religió catòlica, molt en l'Església. Parla de dos àngels destructors que estan desterrats a la Terra per les seves malifetes, en Loki i Bartleby. No sé si són... No estic molt posat. Disculpeu-me si la lio amb algun nom o... És Loki Bartleby. El que passa és que han descobert que una església a Nova Jersey poden ser perdonats i tornar al cel. Així, la seva missió és arribar a aquesta església per tornar al cel i venjar-se. Però clar, hi ha una descendent de Maria, el 13è apòstol, i dos profetes que seran els encarregats d'aturar-los. ¿Vale? Clar, tot això comença a sonar una miqueta estrany, no? Perquè els dolents són els àngels, un 13è apòstol, que això no se sent en cap lloc.
No existeix. No?
Clar, també parla d'un Jesús negre, parla d'una renovació de la imatge de l'Església, on Jesucrist deixa d'estar amb els braços en creu i es posa com saludant i dient «Ei, tio, mola!» Saps, aixecant el...
Amb el dia.
I li diuen «Jesucristo, colega». Bueno, la pel·lícula va tenir moltes crítiques. De fet, hi va haver moltes manifestacions per part de grups catòlics que es van oposar a l'estrena de la pel·lícula. Però Kevin Smith, sincerament, va aprofitar això per encara fer més promoció de la pel·lícula. I el tio es presentava a totes les manifestacions que hi havia i agafava cartells i es manifestava ell també en contra de la pel·lícula, argumentant les mateixes coses que deien aquests grups catòlics i religiosos, el que va fer que la pel·lícula tingués encara més ressò, més mitjans de comunicació. Bueno, us la recomano molt, és molt divertida, sé que és molt gamberra i poder té algun to de bromes una miqueta passat de voltes. Podeu sonar Jay i Bob el Silencioso, o Jay i Bob el Silencioso contraataquen. Bueno, són altres pel·lícules de Kevin Smith, més minoritàries, però és aquest tipus de sentit de l'humor més groller. Jo he de reconèixer que la vaig veure adolescent, vaig riure molt. I després de gran l'he vist i... no m'acaba d'enganxar tant.
Que canvies la perspectiva ja no és com quan tenies 14 anys, oi?
No canvies
mai. No canvies mai. Doncs quasi que canvia una miqueta la percepció. Tot i així, crec que és una pel·li sobretot molt, molt divertida i com poder la vida de Brian toca uns temes d'una manera que poca gent s'atreveix i només per això jo crec que se li ha de reconèixer i s'ha de veure. Em pregunta la Cristina si té veu el tràiler. No en té, és una pel·lícula que està filmada en versió original en arameu i per això els tràilers van ometre només a ensenyar imatges i posaven aquesta música més èpica.
Home, amb sorolls per darrere s'intueixen escenes, també?
Jo volia dir que gràcies a l'exorcista molta gent va saber que Jesucrist parlava en arameu i el doblatge en català, el diable, fa un moment que parla amb nos majestàtic. Que està molt bé. Jo dic, mira, parla amb nos majestàtic, no? Vull dir, mira, veus com ens instrueixen les pel·lícules. I així aquesta no ho sabia, que està...
Arameu. Sí. De fet, és sorprenent que el va arribar a totes les sales en aquesta versió original en arameu, subtitulada, no es va doblar, aquesta pel·lícula directament.
La Passió de Cristo.
La Passió de Cristo, el títol sí que es va traduir. La Passió de Cristo, el 2004, pel·lícula de Mel Gibson, sí, el tio de Mad Max i Arma Letal, és el que va dirigir aquesta pel·lícula, on s'explica realment la passió de Crist, especialment posa el focus sobre el patiment, un patiment bestial de Jesucrist, uh-huh. On es califant de tot. És que és molt brutal. Morbosa, gore, hiperrealista, amb violència, la van renombrar com la tortura o linxamiento de Jesús. va ser molt acusada de violenta, d'antisemita. Bueno, sincerament, jo la recomano molt. Em sembla una aproximació, no diria poder documental, però sí que sembla filmada com si fos un documental, no? El que passa és que no està feta per tots els estómacs ni per tots els ulls. Sí que hi ha moments que, quan comencen a donar fuetades i cops de pal a l'esquena o quan el pengen a la creu, que li posen les claus a les mans, als peus... És molt literal. No...
Però, per altra part, perdona que talli, però és clar, tenim això, la passió, Setmana Santa, la passió, i veiem potser aquests passos de Setmana Santa, i veiem aquestes imatges, però, clar, jo, en aquest sentit, Mel Gibson li agraeixo el fet de dir què és realment una passió. No? I realment allò...
Perdó,
una...
els andalusos crec que ho tenen molt clar.
Sí,
no,
sí, 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 però nosaltres a vegades tenim una imatge de la passió, sí, no? Que... I llavors també, bueno, és curiosíssim, no? I si no recordo malament, també la pel·lícula se fa una cosa, i és que quan Crist el pengen a la creu, li trenquen els genolls.
Sí, sí, sí.
Perquè això es feia, es veu, eh? Ah. Perquè llavors no poguessin fer força i aguantar i morir més lentament. Vull dir que realment a l'hora de penjar algú la creu ho feien d'aquesta manera tan gore. I potser també es veu a la pel·li.
És que és molt salvatge, eh? De fet, recordo una escena en què li estan picant l'esquena i tothom li està dient no t'aixequis, queda't a terra, i ell no se sotmet, sinó que es torna a aixecar a fer pols, i cada vegada van canviant d'armes i van agafant armes cada vegada més agressives, més bèsties... ferros que s'enganxen a la pell i quan tensen arrenquen la pell. Bueno, no és bestiesa, i a més és que és molt literal, està molt ben feta. De fet, el maquillatge de la pel·lícula és espectacular. El protagonista és en Jim Caviezel, un actor que també poder fa aquest tipus de cinema més minoritari, o més grans produccions, però poder més d'autor. És el protagonista de La delgada línia roja, de Terrence Malick, en pel·lícula també. La Passió de Cristo la recomano, però poder no tothom, vale?
Sabent, doncs, que no és per tots els públics ni per tots els ulls, com has dit.
I també acusada d'antisemita per tot això, perquè posava els jueus com una violència extrema, amb una agressivitat que també Mel Gibson se l'ha acusat d'això per declaracions que ha fet. Però, bueno, era una època en què també tenia uns problemes de consum d'alcohol força bèsties i que s'estava tractant. I poder també, jo crec que tot això, tot aquest odi, tota aquesta imatge la va volcar.
I va ajudar, eh?
La va volcar la pel·lícula.
Molt bé, Héctor, hem escoltat El Exorcista, La vida de Brian, El nombre de la rosa, Dogma i La passió de Cristo. Són aquestes cinc pel·lícules que ens has portat en aquest marc, no, de Setmana Santa, en aquesta època, i que, com hem pogut veure, doncs, van portar molta polèmica i molta cua, no?
Sí,
però a dia d'avui estan totes vigents.
I tant, i tant. I m'han quedat moltes al pendents, tenia ganes de parlar de Madre, de Jesucristo Superstar, de La missió, bueno, n'hi ha moltes.
Però hem de fer un 2.0.
Ja en farem, mira, l'any que ve.
Moltes gràcies, Héctor.
Vinga.
Uneix-te a la tropa i gaudeix amb nosaltres.